Doncs mira, avui és el Dia Mundial de la lluita contra la depressió. I després et donaré unes dades de Catalunya que, francament, fan por. Eh? Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Divendres. Divendres i 13 avui, ja. Ja estem a les portes del cap de setmana, hores d'ara amb 6,1 graus. 6 grauets, si vols, eh? 6 graus a la ciutat de Lleida. Avui hem assolit una mínima d'1,2 graus, o a la pràctica, si vols. Humitat al 100%. És un dia típic d'hivern, si vols. Ja era hora, eh? De totes maneres. Estem a 13 de gener, del 2023. Vinga, que tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Ja estarà amb nosaltres l'Andrés Rodríguez, amb el seu Melo Malo. I parlarem de cine, eh? Perquè ja tornen les estrenes els divendres, amb la Laura González, el divendres de cine. Amb tot això, a la una. I a partir de la una, doncs, avui ens visitarà el Domènec Vila. Amb ell, bueno, el coneixerem i parlarem doncs, d'aquesta nova proposta política. És el candidat per Lleida de Activem Lleida. Ens presentarà què és Activem Lleida i a grans trets doncs, què proposen per Lleida com a agrupació política i també com a persona. I l'Espai Groc, ja saps, moltes propostes, moltíssimes, eh? D'exposicions, de cultura, d'espectacles, de música, doncs amb la Puri Terrado, amb l'Antònia Capdevila i amb la Maribel Tost en parlarem fins a arribar a les dues. Però abans, busquem aquesta previsió meteorològica. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida i ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora. Pues sí.
Ja tenim... Bueno, sí, ja, anava a dir que ja tenim l'hivern aquí, ja li ha costat.
Però... Bueno, que demà és la meitat de l'hivern climatològic. Jo faig les comptes d'una altra manera, de l'1 de desembre al 28 de febrer, i encara no hem tingut una fredorada, i sembla que ens ve la propera setmana, però encara aguanta el cap de setmana. Sobretot demà dissabte, aguanta tal com avui. Sol en les muntanyes, alguns núvols alts, boires matinades als valls i planes, unes més persistents que altres, però últimament, i ja va passar al desembre, les boires s'esvaeixen a migdia. Només va haver aquell període de 5 dies seguits, del 3 al 8 de gener, que no van veure el sol, però la resta de boires no ha sigut persistent. El dissabte aguanta tal com tenim. I diumenge serà el dia de transició, amb l'arribada del matí encara igual, encara n'hi haurà boires o boira alta, i aniran augmentant els núvols, com ve pel nord-oest, la primera comarca més afectada seria la Vall d'Aran, amb més nuvolositat, la cota de neu, que estaria molt amunt, 1.500, bueno, tampoc està amunt, però se desplomaria al final del diumenge, quan ja tothom està a casa, pues, a 700, 800 metres, i seria la primera glopada, perquè seran diverses successives durant la propera setmana. És a dir, intercalant pauses, de que ningú pensi que estarà 24 hores, 7 dies de la setmana, igual. Tot el contrari, n'hi haurà pujades i baixades de temperatura, però amb tendència a baixar. I sobretot la part més crua en quant als vents molt forts de mestral, sobretot a la meitat sud i a la vall de l'Ebre, i nevades molt intenses a la cara nord, que salten a la cara sud, però en menor quantia, pues a partir de dimecres, dijous, he vist temperatures que podien arribar a les capitals de comarca del Pirineu a 10, 12, sota 0. A les capitals de comarca, Viella, Benàs, entre 5 i 10, i alguna, fins sota 0, i 10 sota 0, i algunes encara més avall. A les muntanyes ja ni te cuento. És millor pues, no fer gaire esquí, salvo en alguna pausa, i això és per gent especialista i que estigui allí mateix. Que n'hi haurà les successives oleades que vindran d'aire fred, que encara que se li llama polar marítimo, no ve del pol, però ve relativament de l'Atlàntic Nord, i al tenir recorregut marítim, pues, on deixarà més precipitació serà en la cornisa cantàbrica, i una mica més, jo diria que no és un tres, un quart, el nord de la península, uns 100 quilòmetres només cap a l'interior, pel Cantàbric. És a dir, els mapes en dibuixen una línia vermella que agafa d'un gruix de 50, 60, 100 quilòmetres tot el Cantàbric i tot el Pirineu, navarrès, aragonès, la Vall d'Aran, i a mesura que avança més cap a l'est, menys quantitat de precipitació. Bueno. Sí que esperem que deixem les pistes arreglades, tot i que hi ha un cert desordre, perquè el vent també farà de les seves.
Clar.
I els que estan en la plana de Lleida haurem d'aguantar. Jo crec que no. Pot caure alguna gota, pot haver núvols, però al final s'impondrà el vent, que farà molta nosa perquè podíem bufar en cops forts de més de 80 pedres.
Clar, pel que fa a la neu, el problema del vent és que l'escombre, i pel que fa a la resta de llocs, quan fa fred és que la sensació tèrmica doncs encara és pitjor.
Sí, la sensació tèrmica descomunal. Un vent a 5 sota 0, un vent de 50 per hora, pues ara no ho sé, però igual tens sensació de 15 sota 0. No és la millor setmana per esquiar, exceptuant els expertos que estén allà dalt i que ho facin en una pausa. Tot continuar, que no serà uniforme. Eran diferents pulsacions i dopades.
Armando Álvarez, escolta, gràcies, com sempre, que tinguis bon cap de setmana i cuida't, que també ve que estàs apurat de la veu.
Però és l'època.
És l'època.
Que toquen els refredats. Molt bé.
Una abraçada, bon cap de setmana.
Una abraçada a tothom i salut.
Que els homes dels temps també es refreden. Escolta, només faltaria. Vinga, l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Una altra, una més. Mira, que t'explico que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per un suposat delicte d'agressió sexual a una menor de 12 anys. Segons la policia, la família de la menor ha denunciat els fets i posteriorment s'ha detingut el suposat agressor. La investigació està oberta i la policia, com que es tracta d'una menor, no facilita per ara més detalls del cas. Però vaja, que ahir parlàvem d'un judici, també d'una agressió, una menor d'entre 10 i 11 anys, ara d'una menor de 12 anys. I com si fossin estrelles del rock, desenes de comerciants s'han concentrat avui divendres als jutjats de Lleida per donar suport a l'alcalde Miquel Pueyo i el primer tinent d'alcalde Toni Postius, citats a declarar per la querella per prevaricació presentada pel promotor del parc. Promenade Lleida argumenta que Pueyo i Postius han actuat per impedir de manera plenament conscient i deliberada l'execució del planejament urbanístic que regula el sector Sur 42, on s'ha d'implantar el complex comercial i d'oci. El vicepresident del projecte Lleida, amb 165 comerciants, Miquel Borràs, defensa que si es vol ampliar l'oferta comercial es faci dins la ciutat. De totes maneres, dins de la ciutat cada cop apareixen més persianes abaixades i locals buits. Per tant, per lloc tampoc serà. Aquí el problema és saber el model que vol la ciutadania o que vol la gent. Petita botiga o gran superfície, o buscar una cosa que contenti a tothom, que és difícil avui en dia. Marta Carulla, de l'Associació Lleida Comerç, alerta que el complex farà de Lleida una ciutat de locals tancats. Repeteixo, i reitero, no és que la política de protecció del comerç, del petit comerç de la ciutat de Lleida, hagi donat massa fruits en aquests darrers anys, ni molt menys, que és aquest el gran problema. És a dir, si ara Lleida, el petit comerç, fos el paraís del petit comerç, la ciutat de Lleida, doncs estaria perfectament... Seria bo parlar de si un gran centre comercial podia trencar aquesta dinàmica. Però és que, a hores d'ara, el problema que tenim és que les accions que teòricament s'han fet des de l'Ajuntament de Lleida per afavorir el comerç local no hauran donat els seus fruits, perquè és que no funciona. Jo ho sento. Passeja't pels carrers de Lleida. I si fos fàcil, agafa fotos de fa 8 anys, de fa 5, de fa 3 i d'ara, del mateix carrer. I ves mirant quina és l'activitat comercial. Parlem del petit comerç. Han ajudat les polítiques de l'Ajuntament? És que em dóna la sensació que no. I per això ho dic. Per això ho dic. Que no s'ha fet res. No funciona. Vaja, jo parlant amb diversos comerciants, sempre em transmeten el mateix. Que ho estan passant malament. I és que això és una cosa que no se n'amaga ningú. Però és que des de l'Ajuntament tampoc han rebut cap mena de suport. Ni s'ha pensat en dinamitzar, ni res de res. però vaja. En fi, canviem de tema, perquè ja saps que es va posar foc, t'explicava l'antiga fàbrica de galetes de Pardinyes, doncs ara ja s'ha presentat la sol·licitud per enderrocar aquesta antiga fàbrica. L'empresa promotora d'una residència privada concertada ha demanat també la llicència per construir-la en aquest mateix solar. I Assaja considera inviable la implantació del contracte fix discontinu en el sector agroalimentari. L'entitat critica que el Ministeri de Treball no accepti reconèixer la singularitat de la feina del camp. És una lluita perquè estem al mes de gener i la campanya de la fruita es comença a preparar ja mateix, que tenen en marxa. Parlava de ciutat segura i insegura l'altre dia. Fa tres setmanes donava xifres que parlaven de que tots els indicadors a Lleida havien pujat. Te'n dono un altre. Et pot servir o no. I és que a Ponent hi ha 57 empresonats per homicidis, 8 més que l'abril passat. Si és que ni amb això ens ajuden les xifres. I al començar el programa et deia que avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió i que després t'explicaria unes dades que et deixarien de pedra. Doncs mira, resulta que hi ha més de 700.000 persones que estan diagnosticades amb depressió a Catalunya. 700.000 a tot Catalunya, del qual, d'aquest total, el 70% són dones. Els casos diagnosticats a la sanitat pública l'any 2021 van augmentar un 3,5% respecte al 2020. I és una tendència a l'alça que ve fins i tot abans de la pandèmia. I acabem parlant de preus, perquè a Lleida s'han moderat el tancament del 2022. No obstant, la província va acomiadar l'any amb la inflació més alta de Catalunya, amb un 6,4%.
COPE Lleida. Estàs informat.
I ara sí que ja estem anant cap a la redacció del diari La Mañana, a Príncep de Viana, perquè ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, y feliz año.
Bueno, no hemos empezado muy bien, ¿eh?
A ver.
Que hombre, que se nos murió ayer Jeff Beck, el legendario guitarrista británico, con 78 años.
Vale, en este aspecto no mola nada. Por cierto, también se acaba, estoy leyendo que se acaba de saber que ha muerto también Lisa Marie Presley. 54 bueno, años.
Ya, demasiado joven.
Demasiado joven, de un paro cardíaco.
Está mal repartida la cosa.
Bueno, vale.
Pero lo que más me duele es de que todo el mundo se haga eco de la tontería de la pamplina de la Shakira y que en los medios y en todos los lados, y que el Jeff Beck en muchos sitios no lo ponga.
Ah, no, hombre, es que lo de la Shakira lo ha eclipsado todo. No se habla ni de la guerra.
Pero tú imagínate que el Piqué también cantara, pues ya tenemos un Piniela 2.
Hombre, sería divertido, la verdad.
Bueno, pero de todos modos, que sepa la gente de que hay una cantante venezolana que ha dicho que es un plagio.
Encima.
O sea que...
Bueno, en fin, no, sí, la verdad es que... Bueno, esto de las comunicaciones globales hacen esto, que de golpe estas historias... Esto y que la gente debe estar muy aburrida, ¿eh? Porque yo también le escuché la canción, también, y oye, no me he puesto a comentar por internet y hacer reflexiones ni nada. Pues mira, lo escuché, sonreí y punto, y para otra cosa. La gente está muy aburrida, ¿eh? Oye, que hay gente que ha hecho una disección frase por frase de la canción.
No, claro, porque juega por el juego ese de palabras que hay.
Que vale, perfecto, pero...
Claramente.
Claramente, y bueno, y salpique.
Eso es lo que más gracia me ha dicho.
En fin, bueno, es igual. Bueno, lo que te decía, el 2022 que no te caía bien, se acabó.
Sí, ahora el 2023 me parece que me va a caer peor, pero bueno.
Pero a ver, el 2023 no te caía bien, no te iba bien.
Bueno, me gustan los impares, pero me parece que tampoco. Aquí ya hemos llegado a un bucle de que vamos de mal en peor y se ha acabado.
Pues vaya.
Y no hay manera, tío.
Hombre,
veremos sobre la marcha, pero las perspectivas son bastante chungas. Pero bueno, es igual.
Bueno, hombre, yo que venía con ganas, digo, hoy Andrés me dirá que mira, el 2023 es impar, la suma de las cifras da 7 que le
pero
gustan,
siete,
digo, ya verás.
Sí. Pero bueno.
Bueno, va, a ver, se tiene que vivir día a día, a ver cómo va el año.
Ahí estaremos.
Musicalmente hablando, ¿cómo va a pasar el fin de semana de música en directo?
Pues mira, esta misma noche Lopardal Roque abre el nuevo ciclo de canción de autor, Nits de Taberna en Almacelles, que lo coordina pues Xavier Baró, que es el músico y compositor de Largo Recorrido. Van a haber seis artistas desde hoy hasta marzo, los segundos y cuartos viernes de mes, y son gratuitos a las 10:30 de la noche en la Sala Arca de Almacelles, lo cual no está nada mal.
Muy bien.
Tenemos también al Sobrino del Diablo, que lleva sus canciones más recientes, esta noche a las 10 a Andorra la Bella y mañana sábado a las 7 de la tarde a la Bermutería de Solsona. También hay que poner un apunte de que el rapero Leridano Cínico estrena hoy su segundo tema de adelanto del disco, Pico y Pala. Lo he estado viendo el videoclip, que me lo han pasado en primicia, y me ha hecho mucha gracia porque está rodado en la zona por donde yo me muevo, que es la zona de los vinos antigua, y
bien.
Está Le Pap y sale Le Pap y todo esto, muy bien.
Muy bien,
me ha hecho
bien.
Mucha gracia.
Hombre, es que cuando ves zonas que conoces, está genial, ¿eh?
Ajá, y además, bueno, lo que dice, que es siempre es con esa sátira y esos rapeos, esas rimas, ¿no?, que tienen su gracia.
Muy bien.
Tenemos en el Antares la oferta concertística. Esta noche a las 10:30 hay el dueto A and M, que son de Balaguer, que se centra en temas relevantes del jazz y del pop rock de diferentes procedencias. Y mañana, sábado, estarán los Blankers Jazz Quintet, que es una formación de conocidos músicos de Lleida, que se dedica a los estándares del género inspirados en la música Dixie de los años 20 a los 50. También tenemos al Antonio Herreros, que pasea con dúo su repertorio de cantautor y estará el sábado a las 9 en el bar Trutinet, acompañado a la guitarra por Jaume Castaño. Y Lenais, que es la artista leridana Naida Camarasa, que responde por el nombre artístico de Lenais, que es de ahí Fogona de Balaguer, que estrena su larga duración en Navoite el sábado a las 11 de la noche, 10 anticipada, 12 euros en taquilla.
Muy bien.
¿Qué tenemos más?
A ver.
Pues la banda de hardcore metal Alerta, que son vizcaínos, que nacieron en el 97 en Durango, pues están celebrando la gira de su 25 aniversario y no se han querido perder pasar por aquí, por Lleida.
¿Ah?
Y estarán el sábado noche a las 9 por 8 euros en el Café del Teatre, en un bolo que estará teloneado por el grupo leridano Purín, que estos salieron, hacen metal. Salieron y les pilló la pandemia de golpe.
Vaya, hombre.
Y ahora, bueno, ahora vuelven a recuperar la historia. Sí, es que mucha gente se quedó así paralizada.
No,
hombre,
es verdad, esto de la pandemia parece un chiste, pero hay gente que le pilló en medio de un proyecto, ¿eh?
Sí, claro, es un parón que luego para recuperarlo, pues ya me dirás tú.
Sí, sí.
Que hay mucha gente que tira la toalla.
Ya, claro. Es que es difícil, ¿eh? Porque cuando ya consigues ponerte en marcha, un parón así es... O sea, a veces puede ser hasta definitivo, ¿eh?
Por ejemplo, el Festival de Jazz de Terrassa, tan famoso, que van muchos de aquí, sé que conozco a mucha gente que va a verlo, pues 3 años, lo recuperan ahora. Después de 3 años han estado cerrados, ¿eh?
Ah, joder, que es mucho, es muchísimo.
Sí, sí, es mucho para luego volver a coger el hilo, vamos.
Muy bien. Venga, una última y nos vamos al melo malo.
Sí, anunciando de que el Padre Rock Reyes Mors se hará la semana que viene, ya está confirmado, a las 6:30, será el día 21, que es sábado, y estarán Milford Mox y Gunther Cooks, que ayer estuvieron por la noche, por cierto, en el Sisbris, Sauk y Vanisset, estos dos últimos, los dos grandes ganadores del último Pepe Marín Rock, que vamos a ver si este año lo recuperamos porque cumplimos 20 años desde que se creó, vamos.
Muy bien. Pues venga, vámonos con el melo malo, el primero de 2023, que nos lo va a explicar, a leer y a decir de viva voz Andrés Rodríguez. Vamos con este melo malo.
Hemos llegado a un extremo tan inimaginable en esta descarriada, sucia sociedad que ya no quedan ideales ni en los estancos. Cuando la libertad de expresión ya pertenece al pasado, cuando las libertades apenas existen, cuando la música termina y cuando las esperanzas se van perdiendo a marchas forzadas, los políticos someten al pueblo a unas leyes que nada tienen que ver con la justicia. De la represión franquista se ha pasado al desencanto democrático por obra y gracia de quienes ostentan el poder. Es decir, que esa dama atractiva, seductora y deseada llamada democracia se ha convertido con el tiempo en una prostituta asquerosa, odiosa e indeseable, gracias a quienes manejan el barco del poderoso caballero Don Dinero. Todo es un robo al indefenso ciudadano, pero ya no es disimulado, sino absolutamente descarado. Y quéjate, si te atreves, que a lo peor acabas en el trullo. Vaya farsa. Mientras, el juego político sigue su curso, sin que nadie entre ellos se ponga de acuerdo. Total, ¿para qué? Mientras vayan cobrando de la sopa boba y viviendo del sudor del de enfrente, pues todo va bien. Las nuevas generaciones se van a encontrar con todo este pastel putrefacto si antes no se va todo al carajo. Esto no lo arregla ni Dios, ni Alá, ni Buda, ni Superman. Vamos de mal en peor y es preciso andarse con cuidado porque cualquier cosa que se diga o se haga puede ir en contra de la ley, de esas leyes que se inventan para su conveniencia y que invitan a defecarse en ellas, dicho con un verbo más fino. ¿Cómo se puede ser tan fariseo? Sí, lamentablemente político es sinónimo de fariseo, en el sentido de que es hipócrita y finge una moral, unos sentimientos o unas creencias que no tiene. Lo único que les importa es la puta pasta para llenar sus bolsillos. Por ejemplo, nadie entiende ese nuevo impuesto sacado de la manga solo en Cataluña sobre las emisiones de CO2 de los vehículos. Y lo peor del caso es que pasan la factura incluso de turismos que ya están dados de baja hace tiempo. Para reclamar tienes que pedir cita, perder el tiempo, la paciencia y hasta la moral por cansancio de mantener a tanto buitre. Y hablando de aves, las cigüeñas ya no vienen de París, sino de Pardiñes, donde han dejado de ser animales protegidos por el interés del derrumbe de los silos para construir un albergue para temporeros que enriquecerá a los implicados políticos de turno, que para mayor mosqueo siempre salen en la foto con una sonrisa de oreja a oreja. Si se quiere saber si un político miente, solo es cuestión de mirarle a los labios. Si los está moviendo, señal de que está mintiendo. Todo es una mentira podrida. Oh, yeah.
Vale, veo que empezamos bien el año, ¿eh?
Sí, sí, calentitos.
Empezamos bien, vale.
Y encima en mi barrio, que me lo olvidé. Encima, pero qué pamplina es esta de que la juez está tiene que pasar 48 horas para ver la resolución.
Bueno, se lo tiene que pensar.
Pero pues, sí, hombre, pero mientras tanto se están cargando los hilos, ¿no te jorobas?
Sí, sí, no lo he entendido yo esto tampoco, pero bueno.
A ver, ¿qué es esto de justicia? Esto es una vergüenza, hombre, esto es una vergüenza.
La verdad es que es un poco raro las cosas como sean. Bueno, Andrés Rodríguez.
No me gusta decir la palabra, pero son unos putos nazis.
Venga,
se ha acabado.
Nada, oye, que tengas buen fin de semana. Nos escuchamos la semana que viene.
Venga, larga vida, oye. Oh, yeah.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ara que amb aquesta sintonia ja el que fem tot seguit és parlar de cinema. El divendres de cine, camí cap a la una de la tarda amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Primer espai del 2023.
Sí.
I a més, el cinema, el gener, no és un mal mes.
Què vol dir, que no és un mal mes?
No és un mal mes, vull dir que ja estrenes. Hi ha els Òscar aquí aviat i, per tant, ja estrenes.
Sí, sí, ja estrenes i venim, a més, dels Globus d'Or, eh? Vull dir que us explicaré també una miqueteta.
Què vol dir això de que no és un mal mes? Hi ha mesos dolents.
Hi ha mesos...
Que hi ha molt poques estrenes.
Però no consideraria jo un mal mes algun mes.
Home, si t'agraden les estrenes, sí.
Però sempre hi ha estrenes, sempre
sí,
clar, hi ha estrenes.
Sempre hi ha estrenes, alguna cosa o altra. Eh?
Home, clar. Però sí que és veritat que hi ha alguns mesos que hi va menys la gent al cine. L'octubre és més fluixot.
Clar. Quan et vas menjar el raïm, la nit del 31 de desembre a l'1 de gener, que canvia l'any, quines propostes d'any nou et vas posar?
Cinematogràficament parlant.
Sí. Anar més al cine.
Això sí, això sempre està allí, els propòsits. A mi m'encantaria anar una vegada per setmana al cinema, eh?
I si no és cinematogràficament parlant, anar més al gimnàs, que això és el que fem tots. Mira, jo vull anar més al gimnàs i més al cinema.
Pues jo no. Jo al gimnàs no.
Pues
no està entre els
pues dos,
meus
dos plans. Vegades al, dos vegades al cine per setmana. Ja ho aguantaries?
No ho sé, sí, ja ho he fet alguna vegada. Estaria molt bé, estaria molt bé.
Molt bé. Escolta, que 2023, ara que fem una mica de recopilació, s'espera alguna estrena d'aquestes que dius, ui, això sí, que és una, és esperada? Hi ha alguna cosa
així? Jo, per exemple, tinc moltes ganes de veure la de Barbie.
Barbie? Ah, sí. Fer una pel·lícula de Barbie?
Sí. Que però... la protagonitza la Margot Robbie.
Ah, amb actors, eh?
Sí, sí, sí.
Actors i actrius, val.
Sí.
I que no siguin coses que parlen.
No, tinc ganes de veure.
Jo la de Tintín.
No, la però això no s'espera.
Oh, mi tant,
ni
que l'espero.
Ni està ni se l'espera.
Faig que l'espero.
Què va.
Bueno, va, explica'm, Globus d'Or.
Pues mira, els Globus d'Or ha sigut una tornada ara, el 2023. Són els premis de l'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood. I, bueno, va arribar arrossegant les polèmiques dels últims anys en els quals se van conèixer les pràctiques poc ètiques dels membres i la falta de diversitat entre les seves files. Aquesta ha estat la 80a edició, ¿vale? Ha tingut lloc la celebració a l'hotel Beverly Hilton. I, bueno, pues els Globus d'Or, tu te'n recordes que fa uns anys va omplir això de Globus d'Or?
Sí, és veritat, és veritat. Sí.
Doncs...
literalment.
Sí, doncs devia ser per aquestes dates.
Sí, sí.
Devia estar jo molt motivada al principi de l'any, no?
Devia ser el primer espai de l'any, també, segur.
Sí,
és
sí.
Veritat.
Doncs bé, a mi he vist els highlights, saps?
Perdó, sí. Això es fa igual que els Oscars, és una cerimònia amb catifa vermella, hi entren i tal. I,
val, hi ha coses diferents. O sigui,
bueno,
no...
però hi ha un presentador i el sí. Públic...
Sí, de fet, enguany...
Va sortir algú a agredir el presentador o la presentadora?
No.
Pues no tenen glamour.
De fet, no. El presentador, el Gerard Carmichael, me va agradar bastant, el mestre de cerimònies. A veure, el que es caracteritza dels Globus d'Or és que en lloc de ser butaques, com el teatre Kodak, que es fan els Oscars, pues són taules rodones, llavors allà la gent està bevent, sempre hi ha algú que puja una mica més pet a buscar el premi, no? Llavors, pues bueno, sempre fan discursos així una mica més distesos, no? Saps? Hi ha molta més acidez tant en els discursos com en els comentaris del presentador, vull dir... és això el que el fa diferent als Oscars, és com l'avançada dels Oscars, no?
Bueno.
Llavors, bueno, aquesta 80a gala doncs, va tenir protagonistes com la Michelle Yeoh, que els hi fiquen, saps tu, que quan estan fent els discursos els hi fiquen una musiqueta perquè callen, no? Perquè vagin ràpid. Aquesta noia és la que va fer Tigre i Dragón.
Ah, vale.
I va amenaçar al pianista de no em toquis la musiqueta, que et puc fotre una pallissa.
Ja veus.
Després, bueno, també va ser molt sonat el discurs de la Jennifer Coolidge, que li van donar el premi, perquè, clar, els Globus d'Or no només se premien el cine, també les sèries. Vull dir, nosaltres tenim ara mateix, a lo que fem aquí al divendres de cine, més retirada cap als Globus d'Or que cap als Oscars, sí. No? I doncs bé, la Jennifer Coolidge va recollir el premi pel White Lotus, després l'Evan Peters per la sèrie de Dahmer, Eddie Murphy va recollir un premi honorífic, Spielberg per la seva nova pel·lícula que és The Fabelmans, que es veu que és superguai, i després pues, bueno, van premiar a quatre persones que no hi van anar, que van ser Kate Blanchett, Kevin Costner, Zendaya i Amanda Seyfried.
Mm.
Vale?
I se sap per què no hi van anar?
Bueno, mira, Kevin Costner, per exemple, no hi va anar perquè hi havia una inundació a prop de Los Angeles i no es va poder desplaçar.
No, dic que no sigui una causa ja d'aquestes
sí,
polítiques.
Sí, hi ha algunes persones que... Ai. Diria que la Kate Blanchett i la Zendaya van anar per... O sigui, no van assistir per un tema de reivindicació. I després Brendan Fraser, també, que ha fet una pel·lícula, o no sé si una sèrie, una pel·lícula que es diu The Whale, però bueno, ell va acusar fa anys al director de l'associació de l'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood d'abusos sexuals.
Oh,
i llavors, bueno, sí, hi ha polèmiques
bueno,
entre...
Globus d'Or.
Sí, entre els Globus d'Or.
És que les persones ja no serien persones si no hi hagués polèmica per tot.
En no, fi. Bueno.
Va, anem a les estrenes d'aquesta setmana que tornen a avui, a les estrenes avui divendres. Artista dels mals crònics. Cada vegada que li veig una entrevista explica una malaltia nova que té, la Lady Gaga. Què fas? Estàs fent aquí la coreografia de la Lady Gaga. Te la saps?
Més o menys.
És que l'estava fent tota, de veritat. Ell fica una càmera aquí, jo ho veig. Bueno, va, Poker Face, de Lady Gaga. Per què?
Pues perquè una de les estrenes de la cartellera diu Poker Face, també.
Ah, però surt la Lady Gaga o no?
No. No, vaya. Això és Lady Gaga. Però bueno, Lady Gaga, no, l'hem vist, l'han vist a moltes pel·lícules, per estan nominada als Oscars, ha guanyat, va guanyar un Oscar, me penso.
Sí. Sí, bueno, sí. No sé si el va guanyar, però que sí, que sí.
Bueno, ja has vist la de A Star Is Born, Ha nascido una estrella.
Jo no l'he vist, però l'hem vist a casa.
Molt bé.
Jo em vaig a dormir.
Bueno, Ricard.
Bueno, és un problema que tinc. Depèn del dia i l'hora que fiquem una pel·lícula, jo no duro res.
Uns palillos a les parpelles.
Sí, ja sé que he vist, que t'havia de dir.
A veure.
Top Gun Maverick.
Ah, què, guai, molt divertida.
L'han posat al Prime.
Sí.
I mira, estrenant una tele nova gran que tinc a casa i tal, doncs...
T'han portat els Reis una tele?
Sí, sí, sí.
Ostres.
Ja, per veure cine i sèries.
Doncs pues veus, Tom Cruise tampoc hi va anar. Els Golden Globes.
Em va agradar Top Gun Maverick.
Està guai.
La considero un... És a dir, està ben enllaçada amb la primera... I, a més, el que és, vull dir, al final...
Doncs pues és una seqüela.
Sí, sí, però vull dir, la història és fàcil i tal. Està molt ben rodada, les coses com siguin. I
el rodó dels avions és increïble.
Sí, sí, i la vaig trobar ben enganxada. Ara s'ha acabat amb això.
Sí, bueno, banda sonora de Lady Gaga, també, que ens ve al pelo.
És veritat, és veritat. Vinga, va, explica'm, és que es plantarem a la una i no tenim aquí que nou estrens. Avui Poker Face, la primera.
Vinga, és un thriller d'intriga amb una trama de pòquer de rerefons, però que només és un MacGuffin, ¿vale? O sigui, MacGuffin és com una excusa que està allí. Ah. Podria ser el pòquer, podria ser qualsevol cosa. Està dirigida i protagonitzada pel Boden Russell Crowe, que fa d'un multimilionari jugador de pòquer que ofereix als seus millors amics l'oportunitat de guanyar més diners dels que mai hagin somiat en una nit que mai oblidaran. Però per a jugar hauran de desvetllar algun dels seus secrets més foscos i, a mesura que avanci la nit, descobriran el motiu real pel qual participen. Mentrestant, hi ha un segrest i un atracament a la casa on, bueno, on s'està duent a terme la timba, una mica d'acció, però una trama que vol abarcar massa coses i acaba fent una mica d'aigües. No he vist la pel·li, però me la jugo ja amb el que he vist al tràiler.
Vale.
Poker Face. Què més tindrem? El Río de la Ira, un thriller d'acció que té com a pretext una història de venjança i que compta amb el seu repartiment amb John Malkovich i Robert De Niro. La trama és la següent. En Shelby i la Ruby volen començar des de zero una vida junts, han decidit formar una família i deixar enrere la mala vida i el món de les drogues amb el suport d'en Peter, el cunyat de la Ruby. No obstant això, el Shelby descobreix a la seva estimada Ruby morta al porxo de casa abans que poguessin complir el seu últim desig, que era ser batejada al riu i netejar els seus pecats passats. Ple de fúria, en Shelby s'embarca en una onada de venjança per a corregir tot el mal de la cadena de persones responsables del tràfic de drogues que li han fet mal a la Ruby, no? Llavors, armat d'adrenalina, doncs, buscarà d'un en un els traficants fins a arribar al Coyote, que és un senyor del crim organitzat, el xèrif, que Robert De Niro, doncs, va darrere dels passos del Shelby en una carrera contra el rellotge per acabar amb la seva justícia cega abans de que la seva guerra particular, la del protagonista, converteixi el poble en un bany de sang.
Vale.
Un poco también hace aguas, ¿eh? Sí, vale. Está el Río de la Ira.
Bueno, pero ya el John Malkovich y el Robert De Niro.
Ya, yo pienso que la necesidad tienen aquests grans actors de fer aquests...
Yo qué sé.
Aquestes coses.
Bueno, qui li agrada, escolta, en van.
No, lo que li agraden són els diners, li agradarà, els apa, agradarà venga. Cobrar, entenc jo, no?
Venga.
O sigui... Va. Home, deuen portar un tren de vida important, ¿eh? John Malkovich i Robert De Niro.
Bueno, no ho sabem, ara estem fent aquí afirmacions...
Home, a veure, sí,
les afirmacions
sí.
I opinions dites per la col·laboradora són propietat sí, de la col·laboradora.
Que no te'n fas càrrec, vamos.
No, no, perquè si ens escolta ara aquí des dels Estats Units la gent
sí,
de John Malkovich, sisplau.
Que me truqui.
Ara, si ens escolta el de Spielberg, ja aprofito per dir-li que faci la de segona de Tintín, però bueno.
Bueno, estaria genial que ens escoltessin i mos diguessin... Sí. Ah, saps?
Sí, sí, ens quedaríem blancs.
Llavors, els hi podríem preguntar, per què Robert De Niro?
Blancs
per què John Malkovich
si
necessiteu fer aquest tipus de pel·lícules?
Vinga, va, anem a la pel·lícula mexicana de la setmana.
El Libro de l'Amor, comèdia romàntica en la qual un escriptor fracassat s'emporta una sorpresa en descobrir que el seu llibre és un èxit a Mèxic. Sense que ell ho sàpigui, la traductora de la versió mexicana ha convertit la seva insulsa novel·la en una apassionant narració eròtica. I bueno, ara tots dos s'han d'embarcar una gira promocional per Mèxic.
Alegria.
Saps?
Ara,
què més tindrem?
Els campions del món de futbol, cap a Argentina.
Ah.
Anem a Argentina, no?
Sí, cap a Argentina, amb El Suplente. És un drama al voltant de l'educació.
No té res a veure de futbol, no?
Res de futbol. És un drama al voltant de l'educació, en concret de l'educació adreçada a col·lectius de joves conflictius. Un argument que no hem vist mai a la gran pantalla. El Lucio és un professor de lletres de la prestigiosa Universitat de Buenos Aires i, bueno, la vida acadèmica, doncs... No el motive ja. Llavors vol voltar el seu coneixement allí on pugui fer una diferència, com ensenyar literatura a un barri de la perifèria d'una zona marginal. El Lucio doncs, haurà d'apel·lar a tot el seu enginy per tirar endavant les seves classes i al mateix temps doncs, creuarà tot tipus de límits morals i prejudicis socials per intentar salvar el Dylan, que és el seu alumne preferit, que és perseguit per un grup de narcos a la recerca de venjança. A quin altre perill ressona aquest argument?
Jo què sé.
Home, doncs Mentes Peligroses.
Ah, Mentes Peligroses, és veritat.
Vinga, fica'm la música.
Sí, sí, és veritat. Bueno, Mentes Peligroses és que ja té els seus anys, eh? Ja fa dies que la van estrenar. Et puc fer una pregunta?
Sí.
L'ET aquest que volta per aquí l'estudi? Perquè és que la Laura m'ha vingut amb un ET. ET és l'extraterrestre, un nino d'ET. Que, per cert, és... Què, rapero? Perquè porta caputxa.
Sí.
Bueno, pues això. A què ve això? Avui, exactament. O sigui, no et lliuraràs de la foto. O sigui, ja ho tens clar. Però clar, si jo ho dic i ara no ho penjo, malament anem.
Bueno, i pot ser el Nino.
Ja, però a Sant de què ve aquest per alguna aposta?
Tu vols Spielberg i penses, ai, el Tintín.
Vale.
I jo penso, ai, el ET.
Vale.
I com que l'he vist als Globus d'Or,
vale,
he pensat, m'emporto aquest amic.
Vale. Vinga, va. Què fem? Ah, UK. Emily. Bé.
Sí, aquesta setmana no tenim pel·li coreana, també t'ho dic.
Bueno, no passa res per una setmana sense pel·li coreana.
Vinga, UK, United Kingdom. Emily és un drama biopic sobre el personatge de l'escriptora Emily Bronte, la mitjana i penúltima de les germanes Bronte. La Charlotte és la gran, la petita, i bueno, eren també escriptores, i hi havia altres germans i germanes, la família, no solen aquestes tres. Aquestes tres són les que escrivien i les famoses. Bueno, la pel·lícula explica la vida imaginada d'una de les autores més famoses del món, Emily Bronte, la jove que va morir a l'edat de 30 anys, va ser una rebel i una inadaptada al seu temps, i va, bueno, trobaria la seva veu en escriure el clàssic literari Cims borrascosos. Vale, la pel·lícula explora les relacions que la van inspirar, tant amb les seves germanes, la Charlotte i l'Anne, com amb el seu primer amor, a més de l'especial amistat i complicitat que la unien al seu germà Branwell, a qui la Emily idolatrava, ¿vale?
Mm-hmm.
Què més tindrem? Holy Spider, Aranya Sagrada, és una pel·lícula que ens arriba des de Dinamarca. És un thriller drama neo-noir basat en fets reals que ens situa a l'Iran l'any 2001. Una periodista de Teheran se submergeix en els barris amb pitjor reputació de la ciutat santa de Mashhad per a investigar una sèrie de feminicidis. Aviat s'adonarà que les autoritats locals, pues, no tenen gens de pressa en resoldre l'assumpte, i bueno, els crims són obra d'un sol home que assegura purificar la ciutat dels seus pecats i que ataca prostitutes a les nits. És una mena de Jacques l'Esbudetador, però en ple segle XXI, per a que ens entenguem.
Vale.
Vale?
A veure, no em digui... Jacques el Destripador.
Jacques l'Esbudetador.
Ja, però...
Jacques the Ripper, ja, en anglès.
Això.
Jack the Ripper. Ok. Vinga, seguirem amb Silent Land, una pel·lícula que ens arriba des de Polònia, i és un drama narrat de manera observacional, amb un ritme que manté l'atenció i que dona espai a l'espectador perquè vagi repensant el que veu a la pantalla, ¿vale? El drama és la següent. Una parella perfecta lloga a una casa de vacances en una illa assolellada d'Itàlia, i bueno, la veritat és que no està a l'altura de les seves expectatives, perquè se n'adonen que la piscina de la casa, doncs, està espallada. Mm. Aquesta parella ignoren totalment que a la illa pateixen escassetat d'aigua i demanen que algú arregli aquesta piscina, no?
Bueno.
Llavors, la presència constant d'un estrany, que és el que està arreglant la piscina, doncs envaeix la idea de seguretat de la parella i posa en marxa una cadena d'esdeveniments que els fa actuar de manera instintiva i racional, encaminant-se cap al lloc més fosc de la seva relació. La veritat és que, així com t'he dit que les dues primeres pel·lícules, les Estats Units, la de Poker Face i el Río de la Ira, no me diuen res i estan explicant lo mismo de siempre, saps? Vull dir, aquesta, doncs, pues, mira...
Està tot inventat, Laura, que ja...
No. Les pel·lícules poden sorprendre molt.
Vols dir?
Sí. Pots tenir la mateixa història explicada de moltes maneres diferents.
Va, que estem a punt d'arribar a la una i ens falten dos estrenes.
Vinga, les faig molt ràpid. El falsificador de passaportes ens arriba des d'Alemanya i
sí,
és un drama...
Sí, hem parlat molt avui, eh?
Hem parlat molt?
Sí,
bueno,
haurem parlat molt.
És que me tens un cap de setmana... un divendres sense aquí, sense poder venir a parlar, i jo necessito...
Va, el falsificador de passaportes.
Sí, drama biogràfic ambientat al període històric de la Segona Guerra Mundial, al Berlín de l'any 1942. El Siemann Schoenhaus és un jove jueu de 21 anys que s'ha proposat que ningú, ni tan sols els nazis, li prenguin el seu entusiasme per la vida. Llavors, per escapar de la deportació, utilitza la identitat d'un oficial de marina, descobrint així que té un talent ocult per falsificar no sol passaports i documents, sinó també la seva pròpia identitat. I tindrem Piedad, la nova pel·lícula d'Eduardo Casanovas, que, com ja va passar amb Pieles i algunes de les produccions audiovisuals del director, com videoclips o vídeos promocionals, doncs segueix el seu peculiar segell, abordant la realitat d'una manera com onírica, amb una fotografia entre evocadora, enigmàtica i desagradable. En aquest cas, el protagonista és Mateo, que és un jove que viu amb la seva mare Libertat en un món de color rosa. Un microcosmos que té precisament dos habitants, mare i fill. Però un dia al Mateo li diagnostiquen càncer.
Punts suspensius.
Punts suspensius. Aneu-la a veure.
Doncs Laura González, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Déjame que te haga una pregunta. ¿Tú has notado que haya bajado algo el coste de la vida en el mes de diciembre? Si te ha llegado el recibo de la luz de este mes pasado, bueno, habrás visto que es algo más barato, efectivamente. También que la gasolina, al menos en diciembre, antes de que nos quitasen el descuento de los 20 céntimos, pues nos costaba también un poquito menos, al igual que el transporte, el autobús, el metro o el tren, que llevan ya meses bonificado. Pero luego vas a la compra, al súper, y te encuentras que todo está por las nubes. Sales a comer y ves que el menú del día ha subido o que te cobran también más por el café o el desayuno. Bueno, y así prácticamente todo. Pues más o menos, esto es lo que refleja el dato definitivo del IPC de diciembre que hemos conocido esta mañana, un mes que despidió el año en la tasa más baja de todo 2022, en el 5,7%. Entonces, ¿sube o baja el coste de la vida? Subir sube, pero no al nivel que lo hacía a comienzos del año pasado. La electricidad o el gas bajan un 13,5% con respecto al año anterior. También lo hace el transporte o los combustibles. En cambio, vemos cómo los alimentos marcan un nuevo récord antes de la rebaja del IVA y cierran el mes de diciembre en el 15,7%, que es su nivel más alto desde que hay registros. ¿Qué te voy a contar yo que no sepas tú y que no veas cada vez que sales a hacer la compra? El pan, por ejemplo, es un 15% más caro hoy, la carne un 24%, el azúcar vale un 50% más que el año pasado, o el litro de leche, que ha pasado de costar un euro a un euro con 30 céntimos, o el litro de aceite de oliva, que nos costaba justo antes de las fiestas de Navidad 4 euros con 90 céntimos, cuando hace un año lo pagábamos a poco más de 4 euros. Y así con tantos y tantos productos de nuestra cesta de la compra. Bueno, si algo nos ha quedado claro del 2022 es que fue el año en el que todos volvimos a sentirnos como en los 70 y los 80, hablando de precios, día sí y día también. La pregunta es, ¿volverá a ser este 2023 un año de precios caros? Pues la inflación subyacente, que es la que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos, nos dice que sí. Está al 7%, que es un nivel más alto desde hace 30 años, lo que demuestra que el encarecimiento de los precios se ha enquistado, trasladándose a todos los eslabones de la cadena de producción. Y aunque las últimas medidas del gobierno sobre el IVA han ido encaminadas a reducir el coste de algunos alimentos, esta bajada ni se lleva a cabo en todos ellos, como la carne o el pescado, que se han quedado fuera, ni mucho menos viene a compensar todo lo que se han encarecido, como vemos este último año. Si pensamos en la inflación como un paciente que ha sufrido un infarto, diríamos que lo peor ha pasado, que está estabilizado, pero que, sin embargo, sus niveles de colesterol, que son lo que viene a ser la inflación subyacente, siguen siendo muy altos. Y sabemos que para un paciente con antecedentes cardíacos, el colesterol malo significa riesgos para su salud. Así que, por si acaso, mejor cuidarse y seguir en casa haciendo números para que todo cuadre. Pues además de esto, están pasando otras cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid se suma a la de Castilla y León en el impulso de medidas en defensa de la vida, mientras el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso anuncia que pondrá en marcha un teléfono de información a la mujer embarazada. El gobierno de Alfonso Fernández Mañueco facilitará a las mujeres que así lo demanden mecanismos para detectar el latido fetal y la posibilidad incluso de ecografías 4D. Contarán también con apoyo psicológico. Por otro lado, Moscú asegura que ha tomado Soledad, una localidad ucraniana en la región anexionada de Donetsk y considerada estratégica. Por un lado, sería la primera victoria rusa en 6 meses que llevan de invasión, y por el otro, podría ayudar a cortar la carretera que facilita suministro militar al ejército ucraniano. Y el tiempo, ojo con esto, empieza a empeorar este fin de semana. No habrá grandes nevadas, pero sí que llegará el invierno propiamente dicho, con todas las letras, y este se quedará al menos hasta el próximo viernes. Lluvias, fuerte viento y un descenso del termómetro, ojo, de unos 5 grados. grados, especialmente en el norte peninsular. Y el documento presentado hoy por la Conferencia Episcopal hace una llamada al diálogo desde la escucha y la propuesta con encuentros que favorezcan la dignidad de la persona y el bien común. El arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, ha explicado que la Iglesia ofrece sus propuestas sobre cuestiones como la crisis demográfica, el paro juvenil, la soledad de los mayores o la acogida a los migrantes en este momento en el que la persona y la familia sufren las consecuencias de una crisis cultural y social.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues a la espera de la final de la Supercopa se ha sorteado el Mundial de Clubes.
Mundial de Clubes que comienza el 1 de febrero. No le han sacado, hay que decirlo, no le han sacado de muchas dudas al Real Madrid, que lo que sabe después de este sorteo es que jugará su semifinal el 8 de febrero ante uno de estos tres equipos: el Al Ahly egipcio, el Auckland City de Nueva Zelanda o el Seattle Sounders estadounidense. Lo que sí sabemos es que este domingo a las 8 de la tarde habrá Clásico Madrid-Barça en la final de la Supercopa. El Barça confía en poder contar con Dembélé y De Jong y el Madrid solamente perdería a Lucas Vázquez, de hecho lo pierde. Acaba de hablar el vicepresidente deportivo azulgrana Rafael Juste, que dice que no se cuestiona a Xavi Hernández y habla también así sobre la posibilidad de que Memphis Depay vaya al Atlético de Madrid.
Cerramos filas con la plantilla que tenemos y Memphis es un jugador de nuestra plantilla. Xavi está muy contento, estamos todos muy contentos, pero esto no quiere decir que la dirección técnica, la dirección deportiva del club estén siempre alerta de todas las posibilidades que se puedan manifestar. De momento, Xavi cierra filas y yo también con él.
Informa Elena Condis que, según fuentes del propio Barça, si Memphis Depay sale, el Atlético no es el destino preferido.
Estás en Mediodía COPE.
Escoltem tot seguit la glosa del nostre bisbe Salvador.
El 17 de gener, Sant Antoni Abat. Estimats diocesans, al calendari n'hi han dades que estan en roig, altres en negre i altres en verd que són dedicades a les comunitats autònomes. El dia 17 de gener està marcat en negre. Malgrat tot, és una data que concita molta expectació entre nosaltres. És la festa de Sant Antoni Abat. I el poble cristià li té molta devoció al patró dels animals i també al protector dels béns naturals que Déu ha creat per a benefici dels éssers humans. Ja sabeu tots que aquest sant va viure a l'Egipte dels anys 300. Porto molts anys ja en la devoció del nostre poble cristià. Va donar tots els béns als pobres i es va retirar del desert a pregar i a viure en la voluntat de Déu. Va fundar els primers monestirs coneguts. A la ciutat de Lleida i en molts dels nostres pobles és molt popular la benedicció d'animals de companyia a les portes de l'Oratori de la Sang. Segurament és un bon dia per recordar i agrair la vida i el treball de la gent del camp. La de les nostres comarques és molt conscient de la importància de l'agricultura i de la ramaderia per al benestar de tota la societat. Últimament, la creativitat i l'esforç han fet possible noves formes de treballar el camp i moltes d'elles han tingut un èxit evident. Tot això, també hi ha núvols foscos que amenacen aquest important sector que convé no oblidar. I les seves reivindicacions mereixen ser ateses amb rapidesa i eficàcia. Els creients ho fem també sol·licitant l'ajuda de Déu i la intercessió de Sant Antoni. Existeix una tentació que amb tota seguretat s'ha produït sempre al llarg de la història i contra la que convé lluitar amb tenacitat i constància. És que cada sector o col·lectiu o persona busqui el propi benefici i s'oblide de la resta. Jo crec que les persones del camp són molt solidàries i intenten mantindre la seva activitat i ser solidaris i buscar el bé des de més. Per aquesta raó, avui tots nosaltres ens apropem i comprenem millor la situació dels que viuen del camp i se senten colpejats per tempestes o per sequeres. per pedregades o per ventades, per competències deslleials o per una escassa producció que impedeix una vida digna, per promeses incomplertes i per falta de comprensió. Demanem que Sant Antoni siga proper de tots ells i que la seva celebració els obri el cor a ajudar i ajudar-se. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida. Hores d'ara amb 10 graus, amb 10 minuts per sobre de la una. 10 graus no, però fregant els 9 sí, ja, a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores de la província de Lleida que es mantingui el temps estable en general, amb cels amb intervals ennuvolats o cels ennuvolats a zones del Pirineu, mentre que a les comarques del sud tindrem cels poc ennuvolats, tot i que no es descarten bancs de boira, sobretot a últimes hores, que podran ser densos i persistents. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més altes a la depressió central i són més baixes al Pirineu, amb màximes previstes de 12 graus a la Seu d'Urgell. 12 graus serà la màxima a Lleida capital, a Balaguer i també a Tàrrega, i la màxima es quedarà sobre uns 8 graus a Viella. I si en referim al vent, serà fluix i de direcció variable, tot i que durant aquestes hores centrals predominarà el vent de la component oest. Si mirem ja la jornada de demà dissabte, esperem un dia similar amb bancs de boira matinal, sobretot a les comarques del sud, que podran ser densos i persistents, mentre que la resta tindrem cels poc ennuvolats, amb unes màximes demà de 14 graus a la Seu d'Urgell, 12 a Tàrrega i a Viella, i la màxima es quedarà sobre els 10 graus a Lleida capital i a Balaguer. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
L'acusat de presumptament violar una nena de 12 anys a Bellpuig ha passat a disposició del jutjat de Cervera. L'home, que és veí de Balaguer, va ser detingut ahir a la tarda i va ser traslladat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la capital de la Segarra. El cas s'investiga després que la policia rebés la denúncia per l'agressió sexual a una menor. Pel que sembla, l'individu i la menor es coneixien, però no tenen cap vincle familiar. El detingut està acusat d'agredir sexualment amb penetració a la menor. I desenes de comerciants s'han concentrat aquest matí als jutjats de Lleida per donar suport, com estrelles de rock, a l'alcalde Miquel Pueyo i al primer tinent d'alcalde Toni Postius, citats a declarar per la querella per prevaricació presentada pel promotor del parc. Dic com estrelles del rock perquè la veritat és que les escenes així ho semblen. Fixa't, perquè... Fixa't. Si estiguessin fent coses maques per Lleida, segurament aquesta escena potser la veuríem, l'haguéssim vist repetida en més d'una ocasió en aquests darrers anys de legislatura. Però no ha estat el cas. Ni una sola vegada. Ni una. És aquesta la primera. I la primera és perquè van a declarar per la querella, per prevaricació. Promenar de Lleida argumenta que Pueyo i Postius han actuat per impedir de manera plenament conscient i deliberada l'execució del planejament urbanístic que regula el sector Sur 42, on s'ha d'implantar el complex comercial i d'oci. Al final estem parlant del vial, d'un carrer, que el podem fer anar als ciutadans i les ciutadanes de Lleida tant si hi ha centre comercial com si no hi és. Si tot el que sigui fer un carrer una mica més ample en lloc de fer-los estrets. És que ara ens estem gastant diners per fer-los estrets, els carrers. Prat de la Riba, Rambla d'Aragó... Ens gastem diners per fer-los estrets, perquè sigui cada vegada més difícil i incòmode moure't per la ciutat. Doncs ara que hi havia la possibilitat de fer un carrer ample, doncs escolta, que no. I per això han anat a declarar. No pel comerç local o per... Que no, és per això, pel carrer, pel vial. A partir d'aquí, escolta, si els comerciants, que són els que ho pateixen dia a dia, que són els que han d'obrir cada dia, Els comerciants de, els petits comerciants de comerç local de la ciutat de Lleida creuen que aquest ajuntament els ha estat ajudant fins ara, doncs perfecte. Ara, si creuen que no han fet res per ajudar-los, perquè la situació és dura, no cal que ens enganyem, doncs escolta, sí, pots anar a aplaudir-los, però potser a cau d'orella li pots dir a veure si espavilem una mica i fem cosetes pel comerç local que siguin efectives i ràpides. Que això s'enfonsa, que estem al 2023. Passeja't per carrers de Lleida. Carrers que abans eren eminentment comercials. Passeja't. És que no cal que t'ho digui jo. Mira-ho tu. Mira-ho tu i m'ho dius. Mira, em pots enviar un WhatsApp, si vols. 664-526-180. 664-526-180. I em dius, si escolta, la zona on tu vivies... Però escolta, Ricard, estàs equivocat. Aquí al meu carrer ara hi ha més comerç local que abans. No, escolta, perfecte. És bo saber-ho, que un tampoc es pot moure per tota la ciutat. Ara, la sensació no és pas aquesta, ni de lluny, ni de lluny, eh? Va, que fem una pausa ràpida i està amb nosaltres de seguida el Domènec Vila. És candidat per Activem Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat. Barberia Federico. A ella avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973-2665-12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I d'aquest tema ja n'hem parlat i, evidentment, en tornarem a parlar les properes setmanes i mesos. Sabeu que aquest mes, aquest any 2023, al mes de maig, tenim eleccions municipals, concretament el diumenge 28 de maig, i, evidentment, doncs, les precampanyes abans duraven aquestes dues setmanes abans de les votacions. Avui en dia això ja s'ha allargat moltíssim i ja en comencem a parlar. Hem fet el parèntesi de les festes de Nadal, però ara sí que ja en comencem a parlar. I a part dels grups polítics, diria habituals, o potser els més coneguts, doncs sempre hi ha d'altres opcions que es presenten i que val la pena, jo crec, que almenys conèixer el seu missatge, el que ens volen explicar. Després, evidentment, i fins que això no canvie, cadascú ja sou lliures per exercir el vostre dret a vot i, doncs, triar a quina formació voteu. És el cas avui del Domènec Vila, que ens visita aquí als estudis de la cadena COPE i que serà candidat a aquestes properes eleccions municipals de maig a la ciutat de Lleida per Activem Lleida. Domènec, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, força
benvingut.
Gràcies.
Activem Lleida. Clar, així de cop... Bueno, Activem Lleida. Què és Activem Lleida?
Bueno, Activem Lleida és una candidatura d'una plataforma municipalista, d'una coalició que hi ha a nivell de tot Catalunya, que es diu Ara Pacte Local, i aglutina aquesta coalició, aglutina ara per ara tres partits, que són el PDeCAT, dels quals aprofitem els drets electorals, perquè el PDeCAT té drets electorals dels darrers eleccions municipals. També agrupa Ara Catalunya, que és un partit municipalista també de l'àmbit de Tarragona i de Lleida, i també, de Tarragona i Barcelona, i també agrupa un altre partit, que és Centrem. De moment, diguéssim que agrupa aquestes tres corrents. Però és una coalició, una plataforma municipalista que pretén donar cobertura a llistes, a candidatures, als diferents municipis de Catalunya. Ja n'hi ha 170, esperem arribar a les 300, i aquí a Lleida la nostra marca és Activem Lleida, com bé deies.
Activem Lleida. Domènec, tu ets el candidat a l'Ajuntament de Lleida. La resta del territori heu activat també llistes?
Sí, per exemple, una mollerussa, que és de l'actual alcalde, el Marc Solsona. Estem treballant també altres candidatures, altres capitals de comarca de la zona de Lleida. I estem en això, una mica el que deies ara a la introducció, doncs treballant, preparant les eleccions del maig, que passa ràpid els mesos i que el tenim aquí d'aquí propet. I, per tant, estem preparant-ho, estem treballant-ho, estem parlant moltes persones i, de moment, estem tenint bona recepció al respecte.
Ara parlarem de les vostres propostes, dels eixos, però hem conegut a Activem Lleida, però anem a conèixer a Domènec Vila. Qui és Domènec Vila?
Bueno, pues soc, de professió soc enginyer agrònom. M'he dedicat tota la meva vida en l'àmbit del sector alimentari a Catalunya, bàsicament en el marc del cooperativisme agrari, no sol a Catalunya, sinó també he tingut projectes i activitats arreu d'Espanya i també per Europa, amb projectes d'innovació i també arreu del món, fomentant el cooperativisme agrari per diferents llocs, Llatinoamèrica, Àfrica, també en alguna ocasió també cap a Àsia. Com deia, 51 anys, lleidatà, també ara com ara exerceixo de delegat del Col·legi d'Enginyers Agrònoms i durant un temps també vaig exercir de director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries al Departament d'aleshores al Departament d'Agricultura dels anys 2011 al 2015 quan hi havia de conseller el Josep Maria Pelegrí i de president l'Artur Mas. En aquell període doncs, jo també vaig estar militant a Unió Democràtica però una cop es va acabar també l'activitat a la direcció general, bueno, sobretot es va extingir Unió Democràtica, doncs jo vaig deixar de tindre activitat política i de militar en un partit, i ara tampoc no estic militant en cap partit.
Clar, de militant d'un partit a candidat hi ha un salt interessant ja, eh?
Bueno, és un repte a nivell personal.
Per què ara, Domènec?
Bueno, primera perquè per dos, pot ser dos elements, un més personal, doncs la meva situació personal, professional, familiar, doncs m'ho permetia i també doncs qui m'ho va plantejar, les persones que m'ho van plantejar també ho vam estar parlant i són persones que permeten una gran referència, són persones que coincidim en els valors i per tant doncs convenia donar un cop de mà. La situació política crec que també creiem que també és un moment que ho requereix, molta ciutadania està reclamant projectes de propostes polítiques de projecte de futur, de mirar endavant, de construir en aquest cas ciutat, construir també país en alguns altres àmbits, però nosaltres construir ciutat, fer propostes constructives i mirar el futur amb ambició. I per tant, des del punt de vista, diguéssim, entre personal i polític, ens creiem que era un bon moment, no? A nivell polític, doncs, municipal, també creiem que hi ha una demanda d'una part de la ciutadania que reclama uns posicions més ambicioses, amb major lideratge, tindre un projecte de ciutat més clar, assumible i amb una visió a llarg termini. Nosaltres creiem que ho podem aportar clarament.
I quins són els vostres principals eixos per Lleida?
Bueno, primer analitzar, ja ho han fet, òbviament, i veure Lleida, quines són les seves potencials, quines són les seves capacitats, quina és la seva realitat, quines són les seves fortaleses, no? Nosaltres creiem que ens hem d'apuntalar molt en el que és la dinamització de la ciutat, l'activació de la ciutat. Per això la marca Activem Lleida, activar-lo i a partir d'això dels potencials. Lleida està en una ubicació molt bona des del punt de vista geogràfic, de comunicacions, hi ha mancances. Ahir, per exemple, estàvem a la Cambra de Comerç, que es presentava un projecte de Rodalies Lleida. Doncs, si mires el mapa, doncs Lleida no és que ho necessiti solament, sinó és que és imprescindible tindre un sistema de rodalies ben estructurat, que de sortir de Montsó, sortir de Montblanc, sortir de Cervera, com a mínim de Balaguer en ferrocarril, però més. O sigui, per tant, una visió de ciutat, de territori, on l'activitat econòmica sigui un puntal també de la dinamització de la ciutat, i un dels valors que tenim també és el sector alimentari, la producció d'aliments i el coneixement que es genera al voltant d'aquest sector. Tenim uns centres de recerca, de generació de coneixement molt potents, referència al món, i ho hem de també posar en valor i saber aprofitar. I combinant aquesta capacitat de l'àmbit públic amb les empreses tan potents que tenim al territori, també en aquest sector creiem que hem de ser capaços encara d'impulsar molt més la ciutat cap a la generació de talent i coneixement en aquest àmbit. Aquesta és la visió general, però després també plantegem, escolta, la ciutat s'ha de gestionar el dia a dia. Ja hem de tindre una ciutat més endreçada, una ciutat més neta, una ciutat amb una sensació major de seguretat, una ciutat on la mobilitat la puguem dur a terme amb els paràmetres europeus que ens pertoca i anar-nos adaptant progressivament. Per tant, hi ha molta feina a fer, però creiem que hi ha moltes possibilitats per la ciutat, per la mida que té la ciutat de Lleida, el potencial que té.
Escoltant-te, entenc que vosaltres creieu que segueix tenint potencial la marca Lleida.
Absolutament.
No ho dic perquè hi ha gent que a vegades els escoltes ja ho donen per perdut tot.
Sí, sí, com a ciutat, com la seva ubicació. Lleida tenim la franja costanera tota catalana i amb la potència de Barcelona com una marca mundial, molts milions d'habitants. Lleida som 140.000 habitants, hem de veure d'on partim, però és que en l'àmbit europeu en el qual nosaltres ens visualitzem, nosaltres tenim una visió molt, molt europeista de la vida, en definitiva, i de la política, tenim molta capacitat, tenim molt potencial si ho focalitzem en quelcom que realment ens identifiqui, i com deia, de les nostres fortaleses, del nostre anàlisi mateix. I per tant, creiem que en aquest àmbit agroalimentari tenim molta capacitat de visualitzar-nos i de tenir ser una referència a nivell europeu. Però ho hem d'articular i hem de tenir una voluntat molt clara ara des de les institucions i lideratge, i tindre-ho clar i tindre el convenciment que això es pot fer. Quan rodes per Europa en aquest àmbit del sector alimentari, molta gent coneix Lleida. Una marca que tenim molt coneguda, que a vegades no li donem valor nosaltres mateixos, és Mercolleida. Uh-huh. Mercolleida és una referència a nivell mundial del sector por sí. Escolta, palanquem-nos en aquestes potències que tenim. No ens podem apalancar en el sector de l'automòbil, que nosaltres no som sector automòbil. No podem apalancar-nos en altres sectors, ens hem de palancar en el que som i en el que som bons. I, per tant, aquesta és una de les nostres bases. Per tant, molt col·laboració público-privada també per resoldre molts reptes de la ciutat, de la ciutadania. Creiem que hem de generar activitat econòmica, hem de generar riquesa, perquè si no ets capaç de generar riquesa, no ets atractiu ni pels que fora ni per nosaltres mateixos. I a partir de la generació de riquesa pots tenir una ciutat amb més bones condicions. I aquest és dels nostres eixos principals de projecte de ciutat. Mm-hmm.
Doncs estem coneixent el Domènec Vila, és candidat a les eleccions del maig, allà a Ciutat de Lleida, per Activem Lleida. No sé si estàs preparat per preguntes incòmodes que t'aniran fent, o preguntes incòmodes o temes incòmodes que t'aniran caient aquestes properes setmanes i mesos.
Bueno, no sé si hi ha algun tema incòmode. Jo crec que tots els temes... No, ho dic des del punt de vista, perquè al final la ciutadania ha de tindre... Nosaltres hem de plantejar respostes a tots els temes. Incòmodes crec que no n'hi ha cap, perquè tots els que són problemes s'han de solucionar, i si nosaltres volem participar en les decisions i en les polítiques de la ciutat per propers, no sol pels propers 4 anys, el projecte no és pels propers 4 anys, va més enllà, doncs no hi ha cap pregunta incòmoda. Totes preguntes han de tenir una resposta. No sempre les respostes, i des del sector públic, no totes les respostes, bueno, el sector públic i qualsevol sector, tenen una resposta fàcil. Sabem que la gestió és complexa, estem en democràcia, hem de tindre molta participació i creiem que ha de ser així. No, de bon guard pensa d'una altra forma, però les gestions i les solucions no són fàcils. Per tant, el que sí que requereixen és voluntat de solucionar, voluntat de plantejar els problemes i buscar solucions. No dels problemes buscar altres problemes, sinó buscar-ne solucions, i això requereix molt diàleg, requereix molta participació, molta informació i molta transparència, i aquí nosaltres hi apostem totalment.
Doncs avui no en parlarem, perquè tampoc era l'objectiu d'aquesta entrevista, però hi ha temes d'aquests que ja fa molt temps que la ciutat de Lleida arrosseguen i que jo crec que necessiten ja urgentment solucionar-se. Com bé deia ara el Domènec, buscar solució, no buscar un altre problema al problema. De vegades sembla que generar un altre problema ocultes l'anterior i acabes no solucionant res. En fi, això és una percepció personal. Activem Lleida, aquesta nova proposta política per a aquestes eleccions del mes de maig, que a la ciutat de Lleida estarà encapçalada pel Domènec Vila, qui hem conegut avui. Domènec, escolta, gràcies per estar amb nosaltres i que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies, i quan vulgueu donem resposta a aquestes suposades preguntes incòmodes, que segur que intentarem participar en trobar-hi respostes. Moltes gràcies a vosaltres.
Este fin de semana, súmate al deporte.
Tan tranquilos.
Súmate a la diversión. Súmate a Tiempo de Juego.
Ay, ay, ay.
Oye, ambientazo, ¿eh?
Este sábado, Real Sociedad Athletic Club.
Pide mano, pide penalti.
Y el domingo, Almería Atlético de Madrid.
Fantástico.
Y la final de la Supercopa de España. Un clásico. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¿Cumplido esto? ¿Algo que decir?
Scaloni también se suma siempre a Tiempo de Juego.
Escucho siempre y soy de la verdad serio, de los periodistas que gusta escuchar.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los referentes de la radio deportiva.
Empieza el año prestando atención a lo realmente importante, tu salud. ¿Sabías que todo empieza por una boca sana? La salud oral es más importante de lo que creemos. Cuida tu boca. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Perquè ja anem directes cap a les 2 de la tarda amb l'Espai Groc, ja saps, amb aquesta tertúlia on et proposem tantes i tantes coses de cara al cap de setmana, i no només al cap de setmana, sinó a la setmana vinent ja, eh? Avui estem ben acompanyats amb la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
També està amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia i molt bon any.
I la directora del CaixaForum a Lleida, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon any a tots i a totes.
És veritat que és el primer espai després de canvi d'any, eh? Ja les tenim oblidades, a les festes. Va tan ràpid tot.
Cauen molt lluny.
Ja que sí?
Sí, passa molt ràpid tot plegat.
És que jo ja he començat a mirar molt massa, eh? A veure la Setmana Santa on cau, a veure la
Setmana Santa. Ui. És que jo el que sí que et puc ratificar és que d'aquí al març no hi ha ni una festa.
No, ja t'ho dic jo.
No n'hi ha ni una.
O sigui, només els escolars tenen per allí el febrer el dia de Carnestoltes, que són lliures dies de lliure disposició. Els de més, res. Res. O sigui, fins com al març, a l'abril? A l'abril.
L'abril. I fins a final de març, res.
Mare, sí, sí. La Setmana Santa, que és la del 3 al 9 d'abril. Imagina't tu com hem començat ja parlant de la primera setmana del mes d'abril. En fi, va, Maria Altos.
Per l'altre costat, perdona, com sí, deien les nostres padrines, i arribarem, que no ens en donarem compte. L'abril farem, recordarem aquesta conversa d'ara i direm, mira, ja han passat 3 mesos.
Però si és que això ja em passa a mi amb el Nadal, des del setembre-octubre que en parlàvem, sí, i guaita tu, ja ho tenim tot passat. Maribel Tost, vinga, cap al CaixaForum. Pixar. Els personatges de Pixar.
Els personatges de Pixar.
Que segueixen per allà.
Sí,
no?
Segueixen al CaixaForum. I bé, tot i haver canviat d'ons d'any, l'exposició doncs es podrà visitar fins al dia 26 de febrer.
O sigui, l'exposició enganxa el canvi d'any. Sí. Llavors, a final de febrer ens farà la valoració, la Maribel, de... Sí. De visitants, de les xifres, sí, que a vegades als periodistes ens agrada això, sí, però ara que ha hagut un canvi d'any, podem avançar alguna cosa?
I tant, així, vull dir, no és cap secret, perquè precisament doncs, ho vam publicar el dia 2 de gener, vam publicar doncs, les dades de visitants de CaixaForum Lleida doncs, d'aquest 2022, que han estat doncs, al voltant d'unes 70.000 persones han gaudit de les activitats de CaixaForum Lleida, i val a dir que estem doncs, molt contents.
Anava a preguntar, sí, que això són bones xifres?
Són molt bones xifres, perquè hi ha hagut un augment important en relació doncs, a dades anteriors. Perdó. I bé, i després també estem doncs, molt contents perquè una de les exposicions més visitades de la història de CaixaForum Lleida doncs, ha estat l'exposició que en aquests moments es pot visitar, que és Pixar construint personatges. No?
Ja t'ho vaig dir per jo, tant, que Pixar tenia un imant.
Aprofito l'ocasió, si em permets, amb el teu permís, Ricard, doncs, d'agrair doncs, a totes les persones, i bona part d'ells són els radioients que ens acompanyen doncs, divendres, divendres, per la confiança doncs, que ens han brindat enguany, i sobretot doncs, per agrair doncs, a la COPE, que sou un potent altaveu de les nostres activitats.
Doncs apa, aquí queda. Mira, veus que bé que comencem l'any. De totes maneres, fins al 26 de febrer que podeu visitar aquesta exposició. Pixar construint personatges, que la podeu visitar de manera lliure i gratuïta, o demanar dia i hora, i si no, si aneu allí i a lloc, doncs res, us faran treure un tiquet i entreu, és gratuït, però també tenim les visites guiades.
Les visites guiades, i que com és habitual, demà a 6:45 de la tarda, puntualment, tenim ja programada la visita adreçada doncs, al públic general, que... atès que demà és el segon dissabte del mes, aquesta visita doncs, serà en castellà. No? Mm-hmm. Habitualment doncs, les visites són en català, però tenint present doncs, la demanda i després també tenint present de que hi ha públic de fora de Lleida que cada vegada doncs, ens visite, hem programat doncs, aquesta visita mm-hmm. doncs, en castellà, que té lloc el segon dissabte de cada mes.
Bueno, estava mirant que també demà hi ha música al
demà
Caixa
hi ha
Fòrum.
Música, demà tenim una estrena doncs, molt important, tenim un concert familiar que porta per títol Vols viatjar amb mi? Puja el tren de la música. És un concert que durem demà, dia 14 de gener, i que replicarem el dia 21 de gener a les 6 de la tarda, i tot i que teni, doncs, està sota el paraigües d'un concert familiar, adreçat doncs, al públic familiar, val a dir que és una proposta adreçada doncs, per a tots els públics, no? Preferentment per gaudir-la doncs, en família, recomanada doncs, pels nens i nenes a partir de 4 anys en endavant, però amb aquest concert el que us proposem és reviure obres doncs, de Mozart, de Bernstein, de Satie, fins i tot plantejarem doncs, al públic la possibilitat de ballar en directe doncs, la samba. No? Mm. I això ho farem gràcies doncs, amb uns protagonistes molt especials, com és un quartet de corda i una solista. No?
Val a dir, s'animarà la sala.
S'animarà la sala. Val a dir que és una proposta produïda expressament doncs, per Fundació La Caixa, en el sentit de que s'ha produït per poder itinerar en els diversos Caixa Fòrums, i després de Caixa Fòrum Barcelona, demà, concretament, doncs, arriba aquí a Caixa Fòrum Lleida.
Per cert, que tot ho teniu a caixaforum.org/Lleida. Aquesta obra, com bé deia la Maribel, està demà i dissabte vinent. Per demà, doncs, poques entrades queden.
Però alguna que altra en queda. Per tant, si hi ha algú que s'animi, doncs la veritat és que no es descuidi, perquè com molt bé tu dius...
Sí, sí.
Les
I si no, pel dissabte vinent.
I si no, pel dissabte vinent.
Però que les podeu comprar ja, eh?
Sí, sí.
Estan ja a la venda. caixaforum.org/Lleida. Uh-huh. El CaixaForum, que també porteu ja anys explicant-vos que feu també trobades.
Sí,
i aquesta setmana... vinent, dijous, en tenim una.
Sí, sí, just. És la cita mensual de Caixa Fòrum Lleida amb un artista, amb un creador doncs, contemporani, i aquest dijous concretament doncs, tindrem la cantautora Su. Ella doncs, estarà doncs, a Caixa Fòrum Lleida per explicar-nos la seva trajectòria doncs, la seva trajectòria artística, la seva trajectòria musical, especialment doncs, posarà accent a l'últim disc que ha publicat, que porta per títol Karaoke, però a mi sí que m'agradaria doncs, destacar que en el cicle de trobades amb, que, com deia, doncs, realitzem una vegada doncs, al mes, enguany hem introduït una novetat, és que comptarem doncs, a la figura doncs, d'un presentador, d'un dinamitzador. I aquest paper doncs, recaurà amb la figura de Javi Menós. Javi Menós és lleidatà, és fotògraf, col·laborador doncs, habitual de Diari Segre, ha fet diversos continguts digitals per diverses empreses, i bé, hem introduït doncs, aquesta novetat i, per tant...
I fotògraf de la Shakira.
Sí, senyora.
Avui que està tan d'èxit.
No volia comentar.
Ja ho he dit jo. Sí.
Ha estat community manager de la Shakira. Uh-huh. I bé, doncs... És...
Ha estat, eh? Si no, ara tindria molta
però,
feina.
I col·labora, doncs, puntualment...
Amb concerts, ha fet molta fotografia de concerts.
Sí, sí, moda. I bé, ell és lleidatà, però està en l'actualitat, ha viscut molt temps a Nova York, però en l'actualitat viu a Barcelona, i des de Caixa Fòrum Lleida vam pensar doncs en ell com un bon valor per poder doncs dinamitzar aquestes trobades AMS, en el qual doncs una vegada al mes doncs convidem amb un jove creador per explicar doncs la seva trajectòria artística.
Us heu fet molt bon encert, jo és una persona que la segueixo per les xarxes i realment té molt nivell, molta qualitat i penso que podrà aportar moltíssim.
Molt bé.
Sí, així esperem. Doncs... I de fet també a mi m'agradaria destacar una cosa, que és una persona tremendament doncs agraïda, perquè el fet doncs de que nosaltres doncs li proposéssim aquesta possibilitat, aquesta oportunitat doncs de participar en aquest cicle, la veritat és que no s'ho va pensar doncs dues vegades i de seguida doncs va acceptar doncs aquesta proposta.
Molt bé.
I bé, esperem que sigui tot un èxit.
Doncs tot al caixaforum.org/Lleida. Gràcies, Maribel.
A vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Antònia Capdevila, anem a la biblioteca.
Anem a la biblioteca.
Anem a la biblioteca.
A veure.
Heu començat bé l'any?
Sí, 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 molt bé. La veritat és que nosaltres hem començat ja abans de vacances i ara estem recuperant les xifres d'assistència i de, bueno, d'usuaris a la biblioteca prepandèmia absolut. O sigui, ahir repassant dades, et diré, per exemple, que el dimarts vam tindre 1.100 persones a la biblioteca.
Caram.
Enhorabona. Sí, sí.
En un dia. O sigui,
en un dia.
1.100 persones.
Sí, tornem a tenir les xifres de prepandèmia.
És una xifra bona, no?
Sí, 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 era la que teníem abans de la pandèmia i ara, doncs, clar, durant molt temps entre les restriccions i de tot, però sí que és veritat que nosaltres aquest setembre ja vam tenir la sensació que estàvem recuperant al 100% les xifres, les dades, tota la participació, els usos de prepandèmia. Sí, sí.
Si es tornen a omplir les biblioteques, bona senyal. Les coses com sigui.
Sí, 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 no, la veritat és que sí.
Antònia, aviam, per l'any 2023, a grans trets.
A grans trets, nosaltres seguirem celebrant les commemoracions destacades per la Generalitat. Ara aquest any continuem. Aquest mes estem fent Joan Fuster, el mes que ve fem Català Roca, a partir del mes de març farem Josep Vallverdú, l'any Josep Vallverdú, i intentarem que cada mes tinguem una commemoració, donar veu a la biblioteca una de les commemoracions que ha triat la Generalitat. Com a exposicions tenim també programades, a part d'aquesta, una exposició sobre Josep Vallverdú, tenim programada una exposició que just inaugurem la setmana que ve, que és Imatges contra l'oblit, és sobre tot el tema dels refugiats palestins. Són unes fotografies impactants que, a més, la inaugurarem el dia 18 de gener i contarem amb una visita guiada per part de la fotògrafa i una xerrada a càrrec d'Ibrahim Beisani, que és un refugiat palestí, metge i expresident de la comunitat palestina a Catalunya.
Si us voleu recordar ràpid, és dia 18 a les 18 hores.
Exacte.
18-18.
18-18, i la tindrem durant el que quede de gener i febrer. I després, a final d'any, també acollirem una exposició conjunta amb la Universitat de Lleida sobre tema de literatura africana.
M'estàs parlant de final del 2023?
Sí, sí.
Ui, que això ens com molt lluny, ja.
Va, i continuarem, doncs, això, grups de lectura. Ara n'iniciem 4 de nous.
Això anava a preguntar. Els grups de lectura que s'han ficat de moda i és una cosa que veniu notant des dels darrers anys.
Sí,
però,
sí.
Però que ara, vull dir, que a tot arreu hi ha grups de lectura.
Hi ha lectura i, a més, funcionen molt bé a tot arreu.
Els teniu en ple funcionament i ara el gener n'engegàveu 4 més.
N'hem engegat 4 nous, que ja estan... Ja queda alguna plaça lliure, però en principi estan tots plens. En fem un de literatura latinoamericana, un de LGTBI, farem una novel·la sobre cada lletra, un de... Continuem amb el de Cuinant entre llibres, que ja fa anys, aquest any el dediquem a Argentina, i de periodisme literari. Que són, o sigui, aquest mes de gener iniciem aquests 4 grups nous. Que amb un total, en aquest moment, tenim 18 grups de lectura actius a la biblioteca.
Val. Antònia.
Bé, després la setmana que ve...
La tertúlia.
La tertúlia literària, aquesta vegada amb Jaume Barrull, sobre aquestes tertúlies que fem amb escriptors i escriptores lleidatanes, i comencem l'any, es fa molta il·lusió, amb Jaume Barrull. La tindrem a les 6:30 de la tarda, i aquestes tertúlies és una de les úniques activitats que continuem retransmetent en directe, perquè són tertúlies que després queden gravades i que passen a formar part de la nostra col·lecció local.
Està bé, això, eh?
Sí, perquè ens va semblar que, bueno, és una cosa que vam iniciar en temps de la pandèmia, sí. Amb la resta d'activitats ja no ho fem, però en aquesta concretament ens sembla que passat els anys, la persona que es faci un estudi sobre algun escriptor o escriptora lleidatana, el tenir la possibilitat de veure aquesta escriptora parlant i explicant la seva obra i les seves lectures, creiem que podrà ser molt interessant.
Home, és que feu arxiu.
Exacte.
Feu arxiu. És
I la idea és continuar fent-ho.
Jo crec que sí, eh? Què anava...
I el mateix dilluns, perdona, tenim el documental del mes, la sessió presencial, que aquest mes tenim Maja i Sola, que és la increïble vida d'una dissenyadora, autora dels icònics estampats Marimekko, la marca finlandesa de disseny més famosa al món, i és un documental sobre ella.
Molt bé, et anava a preguntar una cosa, però no se m'ha anat del cap. No marxis, eh? Que...
No, que estic.
Que m'acabarà venint, no?
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Això de tenir 40.000 coses al cap, llegir dos pantalles i al final el que vas a preguntar se te'n va. Però vaja, ja acabarà sortint. Pori Terrado, obriu ja?
Obrim? Sí, sí, i ja tant, ja estem oberts fa dies.
Bueno, ara sí, que s'ha jubilat ja la Prudent.
Sí, sí.
Bueno, ara sí, ja es va jubilar el 20 no sé quan de desembre.
Sí, 23.
No?
Bueno, doncs la vida continua i t'has d'anar adaptant a la nova situació.
Bueno, però t'han cobert la baixa, o sigui, la baixa?
De moment l'he cobert jo, no... No me l'han cobert, però estamos en ello.
Però vols dir que no se sabia en temps, això?
Sí, però l'administració diu que fins que no es quede la plaça buida no es pot començar a fer gestions.
No, mai he entès aquestes faltes de previsió, no ho entenc de cap
Són
manera.
Són incomprensibles.
Mm. O sigui, és a dir, una persona que al final està bé de salut, però saps que es jubila un dia, a més saps el dia i l'hora que es jubila, doncs escolta, no sé, tingueu preparat?
Doncs sí, bé... La cosa és que està així. De tota manera, he de dir que estem molt contents aquesta setmana de l'afluència del públic a l'auditori perquè estan agafant molts abonaments i estan veient que és molt interessant el programa, els agrada, i llavors o fan abonaments de 3 o 4 amb un 20% de descompte, o fan abonaments de 5 o més, que hi ha força gent que també ho fa, a un 25% de descompte. És un import molt important, no? I llavors, doncs, això ens dona a nosaltres també un coixí de públic, no? I ens ajuda a fer previsions. Com elles comentaven, jo crec que estem recuperant també el públic. I
això... També ho haureu notat, no? L'afluència sí, mitjana al cap de l'any. Mm. I suposo que cap passat... a final d'any s'ha anat recuperant,
sí,
eh?
Sí, l'any passat, pensem que el primer semestre encara estàvem...
Sí, ens cau molt lluny, però no. Sí.
Però no, clar, dins de l'estadística el primer semestre va ser dolent encara, mm-hmm. perquè no podíem fer el que volíem.
Mm. Hi ha moltes restriccions.
Sí.
Jo crec que ha estat a partir de setembre, el nou curs que s'ha iniciat aquesta recuperació.
Bé, ara venim, si vols que t'ha comentat una cosa, perquè la Maribel també ve ara... No, nosaltres hem presentat la temporada aquesta setmana, sí. Però avui a les 11 també hem presentat el programa A Propa Cultura a les entitats socials de Lleida. El programa A Propa Cultura, ho dic cada any perquè jo crec que molta gent ho desconeix, són entrades a 3 euros de qualsevol espectacle que nosaltres oferim o activitat i llavors és per venir en grup. En grup d'una entitat que acull persones amb risc d'exclusió social.
Està adreçat a entitats amb vulnerabilitat social. Sí. No? En el cas doncs, de Caixa Fòrum Lleida, les entrades són gratuïtes.
Mm-hmm. Mm-hmm. Molt bé.
Llavors, penso que això hem de fer-ne difusió perquè ens trobem, almenys a l'auditori, que normalment són les mateixes entitats les que ens van venint i cal fer... Perquè, clar, els oferim no solament els concerts, en el nostre cas, els concerts que es fan al vespre, sinó també els concerts familiars que es fan a la tarda, o les audicions escolars que les fem al matí. Amb la qual cosa, si van amb educadors, que no poden venir el cap de setmana, doncs poden venir al matí també. I en aquests horaris, o sigui, no veiem... que això arranqui. Sí que penso que hem de fer una tasca de difusió important.
Sí, sí, perquè a més saps què passa? Que aquestes coses no val a dir-ho només un cop. S'ha d'anar dient.
Insistint, sí.
En fi, ja anem cap al programa, a internet, a auditorienricgranados.cat. Allí teniu tota la programació i aquest cap de setmana arriba una actuació que la Roser Gort, jo crec que ens en va començar a parlar o a final de novembre o a principi de desembre ja, i em va dir, Ricard, aquesta és que no te la pots perdre. És una de les estrelles de la programació del 2023 que arriba ja a la primera quinzena del mes de gener.
Sí. L'Elisabet Leonskaya, doncs, clar, jo quan estudiava, quan era joveneta, per nosaltres era una deessa. I, a més, quan hi ha moltes dones que estudien el piano, però que arribin al nivell de reconeixement que tenen els homes és difícil.
Però això és un mal de moltes professions, per desgràcia.
Sí. I, per tant, vull reivindicar que aquesta pianista és l'hereva de la tècnica pianística de la Unió Soviètica. I, en aquest sentit, té una sonoritat extraordinària i amb tot el que és música clàssica de Mozart, que és el que interpretarà, un concert per a piano i orquestra de Mozart, el número 12, doncs jo penso que ens farà les delícies. Hi ha molta gent que diuen és que quan va la Elisabet Leonskaya a qualsevol teatre es crea una expectativa increïble i per tant nosaltres també ho hem de veure. Tenim la sala força plena, però penso que encara trobo a faltar els estudiants, encara.
Doncs encara queda lloc, encara queden llocs, però que no us retrasseu.
Sí, i a més, pues, jo penso que és una dona d'una gran sensibilitat i d'una gran humanitat, no? I ella sempre... he estat mirant entrevistes que li havien fet, no? I m'ha fet gràcia el que deia de que la persona li preguntava, vostè on té les sabatilles, no? I ella de, on tinc el piano, on tinc els meus llibres, on tinc el meu gat, no? I ella deia, no és tan important en quina societat vius, sinó com vols viure a la teva societat i realitzar-te, no? Jo penso que és una persona que et fa reflexionar i això avui en dia tampoc és tan fàcil.
L'Elisabet Leonskaya és una persona que va néixer a la Unió Soviètica però que en va marxar a l'any 78 i se'n va anar a viure a Viena.
Que
és cuna o lloc de residència de moltíssimes músiques i músics.
Músics, sí. Ella va començar a Geòrgia, que és curiós que comentava que el seu país és un país on el 80% de les persones saben música i que són famosos, per exemple...
Però això deu de ser perquè ho tenen integrat dins de l'educació bàsica de petits, no?
Sí. I diu que són famosos els cors d'homes, i que en qualsevol lloc on estiguin menjant, a qualsevol restaurant, doncs, 6 o 7 homes s'aixequen de la cadira i es fiquen a cantar. I no tenen per què ser professionals, o sigui, que ho fan per educació, per la seva manera de viure la música com una cosa absolutament integrada a la seva vida. Jo penso que això és molt curiós, no? I això li va donar també un valor molt especial. I després va anar a estudiar a Moscou, on va coincidir amb Richter, que era el gran déu del piano allí a Rússia, i després se'n va anar cap a
Viena. Molt bé. Què veurem a l'auditori? És a dir, això és aquest diumenge a les 7 de la tarda. A l'Elisabet Leonskaya amb la Franz Schubert Filharmonia, i has dit que farà un concert de...
piano, de Mozart, el número 12. I després a la segona part hi haurà una sinfonia de Schubert, que és el nom que porta l'orquestra, no? Per tant, fa un homenatge al el compositor del qual li hem agafat el nom.
Quan ve una persona així famosa i toca amb una orquestra...
Fan gira, eh? Aquí van al Palau de la Música i van a...
Però on es col·loca de l'escenari? Al mig o on li tocaria pel seu instrument?
No, al mig. Uh-huh. El piano està al mig de la sala i davant de tot. I si tu mires la gent quan compra de costat. I quan la gent compren a la banda esquerra de la platea.
Ah, això et anava a preguntar.
Perquè volen veure les mans de la pianista.
Clar.
I llavors, si es va omplint tota l'esquerra, llavors se va tirant cap a la dreta. Jo cada vegada més tanco els ulls. Cada vegada més vull gaudir de la sonoritat, no?
I la Prudent, ella comentava que, per exemple, el lloc que ella espera molt de poder anar, que no estarà limitada, és a l'amfiteatre. Mm-hmm. Que realment és allò on és realment allò on se sent millor.
Bueno, a mi és on més m'agrada.
T'agrada.
Mm-hmm. Sí. I teníem un senyor, el senyor Llucera, que ja podia estar ple o buit l'auditori, que ell volia la última fila de la...
Ah, caram.
La 28, la última. Bueno,
no descobrirem ara, perquè ja sabeu que sóc molt pesat amb això, la gran sonoritat de l'auditori d'Enric Granados de Lleida. Vosaltres n'heu sigut testimonis per persones professionals que han vingut aquí i t'ho han dit.
Sí,
el darrer, el tenor...
L'Àngel
Òdena. Que a més va dir que s'escoltava bé des de qualsevol punt de la sala de butaques. Que res. AuditoriEnricGranados.cat, eh? Allí teniu les entrades. Mira, l'amfiteatre encara en queden, per tant, no us penseu que ni està lluny.
Sí,
però no us penseu que és lluny o que s'escoltarà malament, eh?
No.
S'escoltarà bé.
El so, allí, això sona a l'última fila perfectament, o sigui que l'acústica en aquest sentit ens permet gaudir de tot.
Aquesta actuació és d'aquelles... Com deies, que la veus programada a Viena, a Madrid, a Barcelona, a Nova York... I la gent acaba viatjant per anar a veure això, per tant, ho tenim a Lleida.
Sí.
És que a vegades...
Tenim diversos espectacles aquest any que són d'aquest perfil. Tenim les germanes Lavec, tenim el Bel, tenim el quartet, a veure, l'Spanish Brass, que bé. Tenim molts... És un any en què hem donat molta importància als solistes, a solistes internacionals. El Francesco Tristano, que és un espectacle absolutament especial i molt deliciós, amb el piano. I jo crec que val la pena que les persones ho mirin en temps i que que si volen...
Jo hi ha els abonaments, també existeix. És a dir,
I l'avança contemporània, no?
No cal que en mireu un, en podeu mirar quatre i ja tens un abonament. Com bé apuntava la Maribel, això serà diumenge, jo crec que ja aquest ja n'hem parlat a fons i ja sabeu l'important que és, al final si te'l perds, doncs escolta, què hi farem? Vull dir, no serà perquè no t'ho hem explicat, però dijous de la setmana vinent canvia totalment la història.
Doncs el dilluns ja comencem a muntar tot l'escenari, canvia i serà doncs un teatre. Llavors hi haurà ballarins i hi haurà músics en directe i venen ja el dilluns a la tarda comencen a fer la producció. Ens fa molta il·lusió perquè és un projecte que no solament l'he agafat per fer dansa contemporània en si, sinó també pensant en els joves de Lleida. Uh-huh. I en aquest sentit hi ha un projecte molt interessant que es diu Projecte Plançó, que és un projecte en què estem els diferents ajuntaments de la província i portem els nanos una vegada al mes a grups de nois i noies a diferents teatres de la província. Aleshores, en aquest espectacle vindran els nois del projecte Plançó, en què vindran a veure l'espectacle, però abans també els hi farem un taller de música contemporània i dansa, i a l'acabar faran una mica de conversa amb els intèrprets. Sí. Per tant, és un projecte molt especial perquè també fa que entre els pobles s'estableixin unions, no? Que s'estableixin vincles, i aquest és un espectacle més seriós, però hi ha hagut espectacles en què el que han fet és, perdó, ha estat ballar. Al final els actors, pues, els han ensenyat a ballar determinades coses. Vull dir que fem diferents àmbits.
Molt bé. Doncs, això serà divendres vinent, que ja ho recordarem, a les 8 del vespre, dijous al matí, és les visites que ens ha comentat ara la Púria. Doncs res, que ens plantem a les 2 de la tarda. Hem parlat de multitud de propostes, totes força interessants. Ja sabeu, ho teniu a les webs de caixaforum.org/Lleida, a la temporada lleida.cat o auditoriumenricgranados.cat, i també a la biblioteca lleida.gencat.cat, biblioteca lleida.gencat.cat, allà teniu tota la informació. Puri Terrado, Antònia Capdevila i Maribel Tos, com sempre, un plaer. Bon 2023.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies igualment. Bon cap de setmana.
Bon any.
I nosaltres ja que ens plantarem a les 2 de la tarda, sense voler... 10 graus ja a la ciutat de Lleida. Escolta, que acabis de passar bon divendres. Aprofita el cap de setmana, que com sempre dic, costa molt d'arribar i passa rapidíssim. I si tens un comerç local, doncs segueix lluitant, perquè si has d'esperar que t'ajuden des de les institucions públiques, malament ho tens. En parlarem d'això i més a partir de dilluns aquí a COPE Lleida a les 12:20. Fins llavors, salut.